Ràdio Estel. Són les 11 de la nit.
Cada dia a 11:45 de la nit, Ràdio Estel us ofereix la transmissió de les completes amb els monjos cistercencs de Santa Maria de Solius. Una pregària amb què l'Església tanca el cicle de totes les pregàries que es fan al llarg de la jornada. Les completes, cada dia a 11:45 de la nit a Ràdio Estel.
Ràdio Estel, Lleida, 91.5.
Esteu escoltant Debat a Bat, el Bisbat de Lleida.
Benvinguts, amics, a la darrera emissió d'aquest curs del programa Debat a Bat, el Bisbat de Lleida. Avui, a l'espai de l'entrevista, tindrem a membres del Banc del Temps de Lleida. Com sempre, us informarem de les notícies més rellevants i de l'agenda prevista. Que tingueu una bona audició.
Avui, a la nostra secció d'opinió, us deixem amb les paraules de Natàlia Méndez.
La acollida de persones temporeres. L'estiu a Lleida és sinònim d'acollida de persones temporeres. Acollida que pot ser hospitalària, oferint serveis perquè les persones es trobin bé i puguin seguir amb la seva recerca de feina o, si en tenen, acompanyant perquè la puguin mantenir en les millors condicions. O pot ser acollida relativa, d'aquella que decideix fer rebaixes en els elements de suport que possibiliten el benestar de les persones. Hi ha temes complexos, legalment, però, en canvi, èticament no ho són tant. Cada persona ha de ser al centre de la intervenció social i hem de poder garantir els seus drets bàsics. La nostra tasca passa per estar al costat de cadascú, col·laborant perquè els seus drets no es vegin vulnerats, des de l'acció i des de la denúncia, sense simplificar i posant al davant el que va davant, la necessitat concreta de qui acaba, sense desitjar-ho, dominant el res. Natàlia Méndez, directora d'Arrels Sant Ignasi.
Notícies del Bisbat.
Primera trobada d'advocacions marianes a la Casa de l'Església Acadèmia Mariana de Lleida. Uns 50 grups marians es van trobar a l'oratori de la Verge Blanca de l'Acadèmia el passat 17 de juny en una celebració eucarística presidida pel bisbe Salvador. Els goixos a la Verge Blanca de l'Acadèmia, patrona de Lleida, van ser entonats per la coral Units pel Cant amb el seu Ajudeu-nos, Verge Blanca, guia i llum de la ciutat. Acabada la celebració, es van presentar cada una de les advocacions marianes i es va fer palesa la gran riquesa espiritual mariana a les Terres de Lleida. La trobada va acabar amb un homenatge al doctor Joan Vinyes, director de la institució, per la seva dedicació durant aquests anys.
Els catequistes de l'Arxiprestat de Gardeny celebren el final de curs. Va ser amb la celebració de l'Eucaristia el passat 13 de juny i a la parròquia de Sant Jaume. Tots els seus catequistes van voler així donar gràcies del curs catequètic recentment finalitzat. El pare Joan Sunyol, el seu conciliari, va conduir després de la celebració una reflexió sobre quina imatge del Crist comuniquem. La trobada, que va acabar amb un berenar, va comptar també amb la presència de l'arxiprest mossèn Manel Mercader.
Joan Valls, nou conseller de les plataformes socials dels Salesians. El religiós salesià Joan Valls, delegat de Pastoral Obrera del Bisbat de Lleida, ha estat nomenat recentment conseller de les plataformes socials de la família salesiana. Aquest nomenament s'enmarca en un procés de renovació dels càrrecs de la inspectoria salesiana Maria Auxiliadora. Joan Valls és, a més, vicari de les parròquies de Sant Agustí i Sant Josep Obrer de Lleida, conciliari de la JOC, Joventut Obrera Cristiana, i de l'Acció Catòlica Obrera a Lleida.
Tercera Diada Missionera. Organitzada per la Delegació Diocesana de Missions i presidida pel bisbe Salvador, va tenir lloc a la Casa de l'Església la Tercera Diada Missionera. La jornada, celebrada el passat 17 de juny, va congregar una quarantena de persones sota el lema «Sembrar petjades i seguir les de Jesús, la nostra missió principal». Van exposar les seves respectives realitats de missió mossèn Joan Miquel, missioner de la nostra diòcesi des de fa 26 anys a Cali, Colòmbia, juntament amb Teresa Mayoral, mossèn Robert Luan i el germà Martín Cuenca. La delegada de missions, Caritat Mercader, va encoratjar també els participants a tenir present la dimissió missionera Ad Gentes en la seva tasca pastoral. Finalment, la coral Santa Trinitat de la parròquia de Sant Andreu va posar el colofó final.
L'entrevista.
Bé, amics, és el moment de l'entrevista. I avui ens acompanyen l'Anna Kruter i la Rosana Acevedo, que són professores i totes dues estan al Banc del Temps. Benvingudes al programa.
Gràcies.
Quin valor té el temps?
Bueno, el tiempo es el gran valor, ¿no? Toda nuestra vida transcurre en el tiempo. Por lo tanto, es lo más valioso que tenemos y lo que nos permite usarlo según nuestra voluntad, ¿no? Este es el gran valor. ¿Cómo uso mi tiempo y para qué quiero usarlo?
Potser ens n'adonem quan no el tenim, no? Quan voldríem més temps per estar amb una persona, per fer alguna cosa, quan ens arrepentim de no haver-ho fet, no? Potser no el valorem prou, però nosaltres creiem que valorem té molt.
O sigui, que el temps perdut s'ha perdut i ja no el podem recuperar.
Uh-huh.
És això.
Uh-huh.
I què és el Banc del Temps?
És el Banc del Temps és una associació sense ànim de lucre en la qual es reuneixen persones que volen compartir doncs, el que saben fer i ho intercanvien en base a temps, no en base a diners. No?
Sí, sí, és una associació libre, voluntària, entre adultos, que bueno, que creen que es mejor intercambiar de esta manera que usando la moneda.
Uh-huh. Qui pot formar part del Banc del Temps?
Doncs qualsevol, no?
Qualsevol que vulgui. Uh-huh.
Tots són adults? Perquè t'has fet referència...
Sí, majors de 16 anys.
Majors de 16 amb autorització paterna i majors de 18, no? Tenim gent de tot, de totes procedències, de totes maneres de ser, de totes creances i de totes edats, també, no?
I com funciona un banc del temps?
Doncs d'una banda és banc, no?, perquè és on...
Necessitamos una oficina, que es lo que se llama el banco, donde se atesora, digamos, esa moneda llamada tiempo. ¿No? Simplemente ahí se registra cuánto tiempo ha dedicado cada persona. Uh-huh. Cuánto tiempo ha dedicado, ese tiempo que has dedicado hacia otros, luego es lo que tú tienes a disposición cuando necesitas algo.
Todo el mundo tiene un compte corrent en el qual es sumen hores cada vegada que fa algun servei per un altre i es resten cada vegada que algú fa un servei per ells, no? Hi ha molta gent que funciona amb internet, llavors tenim una intranet en la qual surten ofertes i demandes publicades. Quan a tu t'interessa alguna cosa, doncs cliques, et surt quina persona ho ofereix, el seu telèfon, contactes i llavors quedes per fer el servei. I quan ja l'has fet, doncs fas el pagament. Si et mous per internet, doncs directament ho fas tota la pàgina. Però també pot ser fer-ho presencialment, doncs perquè tenim gent gran o gent que no té accés a internet, que llavors el que tenen són uns talonaris on escriuen doncs, tal persona m'ha fet un servei, 2 hores, i ens la porten a la secretaria en aquesta oficina física, i allí doncs, nosaltres fem l'intercanvi. Pues igual que funciona un banc, però en lloc de diners doncs, tenim temps, fem transferències...
Transferències?
O, bueno, transferències de temps, claro, quan algú et fa un servei, si tu m'ajudes a planxar, i estàs una hora i et faré una transferència d'una hora. Si després resulta que la Rosana et fa una classe d'anglès, doncs li faràs amb ella una transferència de 2 hores d'anglès, no? Doncs així anem fent.
O sigui, que no és necessari que trobis una persona que ofereix algo que a tu t'interessa per poder oferir-li tu algo que també li interessa. És més senzill.
Clar, és necessari. Tot està al banc. Tots els serveis estan al banc. tú cuando necesitas algo vas al banco y preguntas si en este rubro que tú necesitas encontrás el servicio. Uh-huh. A veces está disponible, otras veces no. Uh-huh. Pero los servicios están ahí. Esto significa que la moneda tiempo no te la va a devolver la persona que te devolvió el servicio, sinó qualsevol altra persona que sigui socia d'aquest banc.
Clar, això és el que ho fa interessant, no? Perquè intercanvis de tu a tu ja els podem fer. El que passa que això ens obre la possibilitat de trobar coses que ens interessen, no? O de que altra gent li interessi el que nosaltres fem. Sí. Si no, doncs seria el trueque bàsic, ja és, no? Jo et dono dos gallines, tu em dones una taula que has fet, no? Aquí va un pas més enllà, el que passa que en lloc d'en diners, doncs en temps.
Uh-huh. I aquests dos intercanvis han de ser a nivell de Lleida o es té relació amb bancs de temps d'altres llocs?
Estem coordinats amb bancs de temps doncs, arreu d'Espanya i arreu de Catalunya. I no fa molt doncs, hem començat a fer intercanvis entre bancs de temps. Llavors el que es fa és ho gestiona la mateixa secretaria. Els primers intercanvis han set doncs, de gent, per exemple, de Girona, que ha anat a visitar Berga. I llavors hi ha un pack de que des a dormir tantes hores, t'ensenya la ciutat tantes hores, no? Que passa que llavors, en lloc de fer-ho de membre a membre, és el banc de temps de Girona que diu, escolteu, tenim algú que va a la vostra ciutat i necessita aquest servei. I llavors, doncs, ho facilitem de secretaria a secretaria, diguem-ne.
O sigui que aquí ha d'intervindre l'administració del banc, diguéssim.
Sí, però, claro, si no, hauríem de tindre totes les intranets connectades.
I quina
no?
mena de serveis es poden trobar en un banc del temps?
De tot. Uh-huh. Para ser membre del banc del temps no requiere que tu seas un professional. Cualquier habilidad que tú tengas sirve porque el factor es el tiempo. Tú estás ofreciendo tiempo. Si no tenés ninguna habilidad, puedes dar tu tiempo. Por ejemplo, un matrimonio necesita ir a una boda o salir y no tiene con quién dejar sus chicos. Tú lo único que haces es dar tiempo para estar con los chicos vigilándolos. No tenés que ser una profesional de nada. Otros sí son profesionales, claro que los hay. Hay peluqueros, hay electricistas, hay esteticianas, hay masajistas, hay gente que hace reiki a nivel profesional, pero no requiere que tengas una habilidad profesional.
Els intercanvis són de tot tipus, no? Jo dels darrers que he vist, doncs, ha set... Bueno, a mi m'han ajudat avui amb una mudança, per exemple, fent paquets, però han set dels darrers, doncs, tallar cabells, arreglar una cisterna del lavabo, cosir baixos d'uns pantalons, exacte, doncs, arreglar algun moble, doncs...
Què bueno. motiva la gent a posar-se al banc del temps?
Bueno, hay muchos motivos, ¿no? Yo creo que la base principal, y esta es la parte... que a mi punto de vista, desde mi punto de vista religioso, te lo voy a decir, es lo interesante, ¿no? La gente busca a la gente. Hay gente que está sola, hay gente que le gusta involucrarse también en alguna actividad, ¿eh? Pero yo creo que lo que está en el fondo de esto es que todavía aún está vigente la fe en la buena voluntad de las personas, ¿no? Y te restablece ese vínculo con la comunidad, restablece ese vínculo que antes lo teníamos con el vecino. Ay, vecina, tiene una taza de azúcar. Ay, vecino, cuando venga su padre me arreglará la bombilla o la lámpara. Uh-huh. Bueno, ahora lo tenemos en el banc, ¿no? Aquello que antes era más cotidiano, pero que sigue estando innato al ser humano, a la persona, esa necesidad de creer en el otro y que puedo contar con el otro.
Totalment d'acord amb la Rosana. La gent tot ve amb un plus, no? Hi ha qui potser tinc una motivació més de dir, doncs, accedeixo a serveis que no puc pagar en una altra manera, potser tinc poc nivell adquisitiu, i d'altra gent que ve per convicció, no? Han vingut algunes persones que han dit, mira, jo no tinc gaire temps, però crec que això és tan bonic que hi vull estar. Llavors, com que no hi ha cap obligació de dir has de fer tantes hores a la setmana, no? Doncs cada un s'implica el que vol. Hi ha gent que hi està doncs, perquè creu en la manera de fer, tot i que no tingui massa temps o que visqui en un poble o que estigui poques temporades a Lleida, no? Doncs hi ha
porque,
de tot.
De la mano del tiempo va también la solidaridad. Son dos funcionamientos básicos de la persona que se activa al banc del tiempo. Uh-huh. Tenés que ser una persona solidaria para ofrecer tu tiempo a cambio de otra cosa.
Uh-huh. Anava a preguntar que garanteix que l'intercanvi és just, però ja gairebé implícitament ho heu contestat, això, d'alguna manera, no? Perquè sempre el factor...
És temps.
El tiempo vale igual para todos.
Exacte. Vale el mateix la mitja hora d'una persona que sigui advocada o, o una notària o un arquitecte, que les tenim, a la d'una persona que no ha estudiat res o que pot netejar o pot anar a comprar o que dius tu, doncs, dona només el temps perquè potser no té una altra habilitat. Tots som iguals i tot val el mateix.
Cada activitat val el mateix temps?
Sí.
Sí.
Sempre és el valor, el temps, sempre que li dediques.
Sí. Lo único que se hace aparte es si la persona, por ejemplo, profesional o la persona necesita comprar materiales. Te tienen que cambiar un enchufe, bueno, entonces sí. El interesado que busca el servicio corre a cuenta de sus gastos. Pero la moneda tiempo, que es el servicio, eso es igual para todos.
¿Y siempre será una hora?
No.
O media.
Pots estar mitja hora, un quart d'hora, 45 minuts, va, en períodes d'un quart d'hora. Però sempre ingresses el temps que l'altre t'ha dedicat. I, com deia la Rosana, si algú t'ha fet un plat... Tenim, per exemple, gent que fa tàpers de menjar. Doncs si algú fica matèria prima, llavors pactes la matèria prima, doncs si la pagues o la dones en espècie o com ho fas. Però sempre és el temps que has utilitzat.
O sigui, que si han estat cuinant durant tres quarts d'hora, els pagaràs, a part dels ingredients, pagaràs els tres quarts d'hora.
Exacte, sí, sí.
En tu cuenta corriente se ingresan esos tres cuartos de hora.
Exacte.
Vale, vale. Estem parlant d'uns intercanvis en què, per dir-ho d'alguna manera, la moneda de canvi o la moneda de pagament és el temps. I nosaltres, a la vida quotidiana, diguem, estem acostumats a pagar amb diners els serveis. Què fa que sigui diferent pagar amb temps o pagar amb diners?
Bueno, yo creo que acá hay varios factores. Creo que uno es la comodidad, la practicidad. De repente hay personas que dicen, ay, se me rompió tal cosa, ¿cuándo cobre? O fin de mes, bueno, lo podré mandar a arreglar. En cambio aquí tú tenés un servicio que se paga con tiempo y no tenés por qué pagarlo inmediatamente. Es cuando alguien requiere tus servicios de tu tiempo que tú lo pagarás. Por lo tanto, hay una inmediatez que te facilita la vida, ¿no? Y además hay un grupo humano que te respalda. También está la facilidad de que a veces no hay recursos. Entonces se paga con tiempo, o sea, con tus habilidades, con tu tiempo, con tu buena voluntad. Por eso te decía que de la mano del tiempo siempre va la solidaridad. La gente que se asocia a este tipo de clubes son personas que creen en la bona voluntat i en la solidaritat.
Hi ha un plus, no? Doncs, a més del servei, de conèixer aquella persona, d'establir una relació, doncs, a mi m'han ajudat avui a fer una mudança, el primer que han fet ha estat un cafè amb llet, no? Llavors ja estableixes una relació. Després, doncs, que estiguin un quart d'hora més o estiguin un quart d'hora menys, doncs, hi ha la confiança aquesta mútua, no? De dir, pues, bueno, anem a fer i a fer-ho entre tots. No és algo que encarregues a un professional, sinó és més algú que t'ajude, doncs, a fer algo. Però hi ha aquest plus d'intercanvi. No sé, Rosana, però jo he conegut a gent que potser no hagués conegut mai, no? I també ho hem vist, de dir, pues mira, de fet, hi ha algun soci que ha fet aquest servei de dir, mira, jo veig aquesta persona gran i veig aquesta persona jove, però aquesta persona jove és una persona immigrant que potser aquesta senyora gran mai la coneixerà. Vaig un dia a fer un intercanvi amb ella perquè es coneguin, no? I potser és algú que mai hagués creuat una paraula, doncs potser per tabús o no trobar-te, no? A vegades necessitem alguna cosa i no ho intercanviem perquè no ens veiem o no ens ho diem els uns als altres.
És una oportunitat de intercanviar algo más que el tiempo. És l'oportunitat de intercanviar experiència humana, no? Que sempre nos enriquecemos unos con otros. A veces no conocemos a nuestros vecinos, ahora, ¿no? En esta
arrel d'aquests serveis, d'aquests intercanvis de serveis, de temps, surten grans amistats, potser? S'ha donat el cas?
Sí, sí.
Sí, clar. Sí, sí.
Sí.
Gairebé és per fer-se addicte, no?, a les relacions socials, gaire a causa d'això. No deixa de sorprendre'm el fet que amb quina facilitat, entre cometes, si voleu, perquè el temps, tots sempre anem faltats de temps, no? Però sembla que ens està resultant molt més fàcil intercanviar coses o, entre cometes, pagar amb temps, que quan es tracta de diners, quan en realitat el temps que ha passat ja ha passat, no existirà mai més, i en canvi els diners, doncs, bé, sempre hi pot haver l'opció de tornar-los a guanyar. No resulta una mica xocant, això?
No, perquè hi ha el plus aquest de relació, i després perquè el temps tu també l'ocupes en coses que t'agraden o no t'agraden, i així tries com ocupar-lo. Potser a la Rosana no li agrada planxar, i hi ha algú que li agrada planxar i va a casa seva a planxar-li. I en canvi disfrutarà, doncs, dient, acompanyo una senyora a passeig, no? Doncs és tries. Pot ser que a mi m'agradi cuinar i a tu no t'agradi cuinar. Jo cuino per tu, m'ho passo bé cuinant perquè és el que m'agrada, i a canvi, doncs, demano que algú faci la declaració de la renda, que per a mi és un mal de cap, no? Llavors, d'alguna manera, tries, no? I potser si haguessis... Jo potser si hagués de pagar per alguns serveis, no els faria. En canvi, les meves ofertes són de coses que faria sense pagar. Vull dir, si a mi em demanes les meves ofertes que tinc al banc d'ems, les faria com un voluntariat perquè les faig molt a gust, no? La clau també és aquesta. Doncs, bueno, si jo fico algo que no m'agrada fer, no tindré ganes d'intercanviar. No, però la idea no és que fiques no algo que vols fer.
No? Si vosaltres haguéssiu de dir personalment, què és allò més valuós que considereu que us ha portat l'estar en un banc de temps? Quina seria? Quina cosa seria?
A mi, reconèixer la importància de deixar-se ajudar. Doncs després de bueno, tota la vida fent voluntariats i pensant que t'has de donar i has d'ajudar, doncs he descobert que quan et deixes ajudar, doncs també ajudes, no? Quan et fas vulnerable, quan reconeixes que necessites a l'altre, hi ha gent que té l'oportunitat de fer-ho, no? I això és algo que penso que com a societat hem de canviar de xip, eh? Tothom està... Potser és un dels problemes del banc de temps, que la gent està més disposada a donar que a rebre, no? La gent té por, oi, no hi ha gent que s'aprofiti, no sé què... No, però la gent no s'aprofita. El problema és que més aviat tu fiques una oferta... hi ha una demanda i la gent te truca. Jo he ficat, necessito ajuda per la mudança i la gent m'ha trucat i m'ha dit, escolta, et puc ajudar, no?
Sí, aquí estoy.
El que costa més és trucar i dir, necessito alguna cosa.
Jo també diria que també te abre la mente, no? És a dir, tu aquí le estàs abriendo la puerta a gente que no conoces, simplemente porque son socios de ese mismo banco. Pero te abrí la puerta de tu casa e incluso después le invitas a tomar un café o un refresco o lo que fuera y terminás conversando. Te cambia la mente, te abre la mente. Esto es un aporte extra.
Pues moltes gràcies per la vostra aportació d'avui. Amics, fins la propera entrevista.
Moltes gràcies.
Merci.
Agenda de la Diòcesi de Lleida.
Avui, coincidint amb la darrera emissió d'aquest curs, aprofitem per recordar els principals actes d'aquest estiu. Romeria a Montserrat.
Coincidint amb el 70 aniversari de la Romeria a Montserrat, la Cofradia de Montserrat organitza el 9 de juliol la Romeria a Montserrat de Lleida. Els pelegrins sortiran de la nostra ciutat a les 10 del matí i després de la missa conventual a Montserrat seran rebuts pel Pare Abat.
Festes en honor de la Mare de Déu del Carme.
El dissabte dia 15 de juliol tindrà lloc la ofrena i processó a les 9 del vespre. I el diumenge 16 de juliol, dia de la Mare de Déu del Carme, hi haurà missa solemne a les 8 de la tarda, presidida pel bisbe Salvador.
Romeria dels Fanalets de Sant Jaume.
El dia 24 de juliol, des de la parròquia del Carme, sortirà la Romeria dels Fanalets de Sant Jaume a partir de les 9 del vespre. Per altra banda, la Capella del Peu del Romeu acollirà del 15 al 21 de juliol l'exposició del concurs de fanalets de Sant Jaume.
El pensament.
El valor no és l'absència de la por, sinó la por al costat de la voluntat de seguir. Feliciano Franco de Ordinarral.
I ara, la glossa del nostre germà bisbe.
sobre els béns immobles de la diòcesi. Escriure sobre els béns de la nostra Església té els seus riscos. Pot semblar una defensa a ultrança dels mateixos o una resposta poc atractiva a tants atacs rebuts durant els últims mesos sobre la seva propietat, el seu manteniment o les seves finalitats. En poques línies em m'atreveixo a explicar aquest assumpte que té diferents vessants, pastorals, jurídiques i econòmiques. Moltes conseqüències que afecten pastors i al poble fidel i també variades interpretacions que oscil·len entre l'immobilisme defensiu i la desqualificació absoluta amb el dubte de la seva pacífica possessió. Una primera afirmació sobre la propietat dels béns. En definitiva, són del mateix poble cristià que ha construït durant segles temples i ermites per tal de donar culte a Déu i participar com a assemblea en les restants dimensions de la vida cristiana. Fins avui mateix és així. I sempre. Segons el nostre ordenament legal, la propietat la posseix una figura amb personalitat jurídica, com és la parròquia, el bisbat o una congregació religiosa o una associació de fidels. I a cadascuna d'elles li correspon el seu manteniment i la consideració a la finalitat de la seva construcció. Una segona afirmació sobre la utilització dels béns. Els que formen part de la comunitat es beneficien diàriament del seu ús per a les eucaristies dels diumenges, per a la resta dels sacraments, per als comiats dels éssers estimats, per a les festes patronals i per a altres actes que reforcen les tradicions de la nostra gent. A la pràctica, no existeix el dret d'admissió. A ningú se li demana el carnet d'identitat per participar dels beneficis i obligacions de la mateixa comunitat. La llibertat és el distintiu de la possible col·laboració. Tota persona que s'apropa a una celebració o a la contemplació d'una obra d'art és benvinguda, advertint el respecte que cal a la dignitat del lloc. Tant en els pobles, on el temple és l'edifici més significatiu, com en les grans ciutats, on hi ha diversos llocs de culte. Una tercera afirmació sobre el manteniment i restauració dels edificis. Des de sempre ha estat la comunitat cristiana la que s'ha preocupat de la seva conservació amb les col·lectes ordinàries o amb els donatius de particulars, amb aportacions i campanyes destinades a una finalitat concreta, ja sigui de construcció o de restauració, amb el treball personal dels fidels en la neteja o l'ornamentació i amb algun llegat destinat per a tal finalitat. En els últims temps, s'ha recorregut a les diferents administracions públiques que han aportat recursos per conservar els temples com a part integrant de la nostra història i la nostra tradició. Els agraïm el seu interès pel patrimoni comú del nostre poble. No tenen cap obligació. Alguns responsables ens diuen que actuen així com un compromís cap als creients que són tractats de forma semblant a altres organitzacions socials, culturals o esportives. De cap manera pensen que li fan un favor a l'Església o que afavoreixen un determinat privilegi. És un ajut als seus veïns en una de les dimensions fonamentals, l'espiritual. La comunitat catòlica, molt reduïda i incapaç d'escometre elevats projectes de restauració, no busca un benefici egoista. Vol fer arribar a les generacions futures un patrimoni cultural i fer-les sentir satisfetes i orgulloses del seu passat, sobretot en poblacions petites. Tot i això, he de reconèixer el bon estat de la immensa majoria dels nostres llocs de culte i vull mostrar la meva gratitud a tots. No m'agradaria que alguns casos produïts durant els últims mesos ocultessin la gran i meritòria tasca de la quasi totalitat de comunitats cristianes que han contribuït a mantenir el patrimoni de tots.
Hem arribat al final del programa d'avui i amb ell tanquem la que ha estat la sisena temporada del programa de Bat a Bat del Bisbat de Lleida. Esperem retrobar-vos a la segona quinzena del mes de setembre. Estigueu atents a la pàgina web del Bisbat, on comunicarem l'inici de la nova temporada. Que passeu un bon estiu.
Ràdio Estel.